Escoltes a mig matí.
I una setmana més ens setem de cine. Saludem Antonio Barrero, bon dia.
Bon dia, què tal?
Raül,
bon dia
novament.
Bon dia, bon dia.
Com esteu?
Bé, esperant que arribi Nadal.
Ai, sí, ja tenim aquí Nadal, no?
I sí, amb Covid, però el Nadal és aquí.
Serà un Nadal complicat, també, aquest, eh?
Sí, veig que sí.
Pensàvem que, mira, l'any passat seria dur,
seria,
però
sí.
Aquest em sembla que anem pel mateix
camí.
Està pel
mateix camí, sí.
Bé, intentem fer tot el que puguem, a mesura que puguem, però vaja, la cosa està com està, no? És inevitable, no? Doncs em sembla que avui, Antonio, parlarem de aquelles pel·lis que aspiren, no?, a ser candidates dels Premis Gaudí, els Premis de l'Acadèmia del Cinema en Català.
Sí, efectivament, són les pel·lícules que encara aspiren, perquè encara no estan les candidatures definides, perquè hi ha un temps encara en el que els acadèmics hem de votar-les, i bueno, són totes les que aspiren, i jo he triat les que estan, les produccions, en català. En ben entès que, clar, potser de les que més sonaran a les persones que ens escoltin són les pel·lícules, les ficcions. Tot l'altre és molt difícil perquè estem parlant de documentals i curtmetratges i produccions que no tenen una distribució comercial en cap àmbit i, per tant, es fa difícil de poder-les veure.
Sí.
Tot així, crec que sí, que pot ser interessant que fem una mica un recull de tot aquest material i que en parlem, si us sembla.
Sí.
Doncs sí, i tant, em sembla molt bé. Per on començarem?
Comencem per les pel·lícules en versió original català. Cal entendre i tenir clar que l'Acadèmia diferencia les pel·lícules que són en versió original català i les pel·lícules que aspiren també i que no són en versió original catalana i que, per tant, entre totes amb un pack, és a dir, actors, actrius, tècnics de tot tipus, tots entren, estan nominats, poden ser nominats per diferents pel·lícules, però sí que fa la diferència a l'hora de fer els premis, premia les que estan en versió original catalana. I com vaig comentar ja en un programa anterior, enguany només n'hi ha 5 en català. 5 produccions. De 8 que hi havia l'any passat, hem passat a 5 i bueno, hem anat baixant en picat, però bé, hi ha el que hi ha.
Esperem que es remunti.
Esperem, però no sé, jo la situació en el sector audiovisual la veig complicada. La primera pel·lícula que vull comentar és El Cau, és un drama del Pere Solés. El Pere Solés l'hem tingut aquí al FICAT,
sí,
amb la pel·lícula aquella sobre els trastorns alimentaris. És una pel·lícula a cavall entre la ficció i el documental. Per mi és més un documental, però ell, bueno, igual que va fer amb l'altra, amb Ara, ha tingut la voluntat de que sigui, de que entri i que aspiri a la producció en ficció. És una història situada a Salt, i és una zona que té, bueno, és una, tant la població com els voltants, té molta immigració i aleshores les zones d'esbarjo dels nois i noies d'origen local estan molt diferenciats dels llocs i les places i carrers on estan els fills dels nouvinguts. Hi ha una diferència molt clara. I donat que hi ha un grup d'esplai que es diu El Cau, que, bueno, una mica vella per tots aquests temes, decideixen actuar per aconseguir la inclusió d'aquests joves d'origen immigrant i integrar-los amb les activitats que fan en aquest cau, en aquest lloc on estan treballant per tot l'àmbit social de la població. Aleshores, intenten que aquestes barreres que d'entrada estan fixades i que estan com a molt, molt clares, que es mitiguin, que no es vegin tant i com a mínim intentar que això sigui més baix. Si ho aconsegueixen o no, és una mica la història de la pel·lícula. És una pel·lícula llarga, dura 100 minuts, però està molt ben estructurada. I bé, jo diria que no és una gran pel·lícula, no és una gran producció, però sí que planteja un tema de molta
qualitat. Clar, el tema, com va passar, no?, també amb l'altra mare, com comentaves, també doncs, són temes que estan sempre d'actualitat.
Sí, efectivament. És curiós perquè aquest senyor, el Pere Solés, és un metge cirurgià i té aquesta afició i, a més, una afició reeixida perquè fa pel·lícules amb molt nivell. I, a més, sempre això, amb actors i actrius que no són professionals i aconsegueix un nivell de dramatisme amb les històries molt, molt interessant. I per tant, bueno, és una de les pel·lícules que aspira en aquesta categoria.
El Cau.
El Ventre del Mar seria l'altra, aquesta és de l'Agustí Villaronga, aquest sí que és on hi ha un director consagrat,
sí.
És una pel·lícula curta, en aquest cas, 75 minuts només, i on l'actor protagonista més conegut és el Roger Casamajor, que a més aspira al premi al millor actor. no només per aquesta, sinó per una altra, també per la de Tros, que comentaré més endavant.
Uh-huh.
El ventre del mar és una pel·lícula molt personal de l'Agustí Villaronga, de fet és una adaptació literària, però com ell ha dit, és una de les pel·lícules de les que se sent més satisfet, perquè és una pel·lícula que l'ha fet amb molta llibertat. És una pel·lícula difícil, no és pel gran públic, és una pel·lícula feta en blanc i negre, té moments també en què apareix el color, i està explicant la història d'una fragata de la marina francesa que va embarrancar a la costa senegalesa al juny del 1816.
Caram.
Els tripulants van construir una embarcació precària en la que pugen fins a 747 homes, però només aconsegueixen sobreviure 9. I entre ells, Savigny, un oficial metge implacable, que és dur i difícil, i Thomas, un mariner que és un mariner ras, sense cap, diríem, distinció ni galó, però que és molt rebel. S'enfronten i viuen una situació amb actituds diferents i de bé, és això, es tracta de sobreviure amb aquestes 9 persones enmig d'un oceà que, evidentment, és implacable.
Mm-hmm.
Remet una mica a situacions actuals d'immigrants que estan passant pel mateix procés i, de fet, ell en la producció introdueix imatges reals d'aquests fets actuals de la immigració. I té, bueno, és, visualment és molt potent, és dura i, a més, està basada en això, en una història que, bueno, va sortint, diríem, en bof, frases concretes del relat i, de fet, posa la pell de punta. Mm. Per mi és una de les pel·lícules que, evidentment, aquesta sí que entrarà segur i que és una de les que s'emportarà, si no el premi estarà molt a prop entre aquesta i la que comentaré ara, que és 6 dies corrents.
Uh-huh.
De 6 dies corrents ja n'he parlat, per tant no incidiré més. És una comèdia, també curta, de la Neus Ballús, i que, ja et dic, entre 6 dies corrents i El ventre del mar, per mi és aquí on està la pel·li, que seran candidates totes dues segur,
sí.
Però és possible que sigui 6 dies corrents pel fet de que porta dues setmanes a la cartellera i, a més, té molta acceptació pel públic i pel fet que és una comèdia i que és molt més intel·ligible. L'altra és més dura. El ventre del mar, està una mica, vaig per una pel·lícula difícil, rara, diria algun o altre. Per tant, entre aquestes dues diríem que estarà el...
Home, poder el tractar-se d'una comèdia també amb els temps que corren venen més de gust, no?
És més d'agrair, sí. A més, una comèdia també actual, també planteja el tema de la immigració, però d'una forma amable, distesa i molt propera. L'altra pel·lícula que aspira a la versió de la versió original catalana és Tros. Un drama del Pau Calpe. El Pau Calpe també ha estat al FICCAT amb la pel·lícula aquella d'una cançó, una cançó per a tot, ara no recordo ben bé el títol, que és aquella que parlava també d'una situació universitària als anys 90.
En la que vas participar.
En la que jo vaig participar de bulto. I bé,
com es diu d'extra, home, de bulto.
Sí, feia de bulto. Em van donar una frase, però després me la van borrar, vull dir que... bulto. Doncs això, aquest és un drama interessantíssim, però també és un drama dur. I també el planteja un tema interessant i que segurament ara no el recordarem, però quan expliqui una mica l'argument veureu que sí, que va un temps que d'aquest tema se'n parla. Està situat a Ponent, a les Terres de Ponent. El Joan, que és un personatge que interpreta el Pep Cruz, és un pagès vell i malcarat. Està cansat de patir robatoris al seu mas i decideix sumar-se a la ronda nocturna dels pagesos que lliurement han decidit vigilar les terres perquè els Mossos d'Esquadra no fan el que ells creuen que haurien de fer. Els veïns que patrullen no els fa gens de gràcia que el Joan els acompanyi. Des que la seva dona va morir, el vell ha perdut el cap. Està una mica anat i una mica va més enllà del que hauria d'anar. Però, en fi, l'accepten perquè, evidentment, és un dels pagesos que té veu i és dels més vells, i l'accepten perquè l'acompanya el seu fill, el Pepe, que és el paper que interpreta el Roger Casamajor, que, com us deia, aspira al premi per les dues interpretacions, amb Tros i amb El ventre del mar.
Uh-huh.
I, bé, el seu fill Pepe, que ha estat a la ciutat i que no té una bona relació amb el pare. Durant la ronda, el Joan i el Pepe topen amb un lladregot al Tros i aquí es desencadena el conflicte.
Mm-hmm.
Interessant.
Quin paper t'agrada més al Roger Casamajor?
El ventre del mar.
Sí?
Sí, perquè és un paper diferent. El Tros, jo, el Roger Casamajor és un actor boníssim a reivindicar i està molt bé amb els dos papers, però està per mi millor El ventre del mar, perquè El ventre del mar és una gran pel·lícula. I l'Agustí Villaronga el coneix, l'ha tingut ja en dues produccions més i ens sap treure molt profit del Roger Casamajor.
Mm-hmm. Molt bé.
I l'altra, que és una pel·lícula, bueno, que ara comentaré una mica, però si intento explicar el que vull transmetre. És una pel·lícula que es diu Visitant. Jo la vaig veure a Sitges, amb el títol de Visitante. la versió original en castellà i vaig dir, mira, llàstima, perquè és una pel·lícula amb tots els ingredients per ser una pel·lícula catalana, està rodada al País Valencià, però només hi havia un parell de frases en català, que les fa la mare de la protagonista. I de sobte me la trobo aquí, dins de la versió original catalana, i em va sorprendre molt. Llavors, amb molta cura, me la vaig estar mirant amb molta cura, i me n'adono que l'han doblat. La pel·lícula està doblada al català. I vaig dir, això no és... Hi ha poques pel·lícules, però a més les poques que hi ha alguna que encara vol fer trampes, digue, això no em sembla legítim, legal. I li vaig comentar a la directora de l'acadèmia, amb tota la llibertat, com acadèmic que soc, dic, escolta'm, Laia, que es diu la directora, dic, em sembla que aquí us han colat un gol, o si vosaltres sou conscients ja m'està bé, jo no diré res. Diu, doncs sí, és una pel·lícula que ens grinyola des del principi. Hem parlat amb el productor, i ens ha dit que no, no, que és la versió catalana, que havíem fet dues versions. Dic, doncs, la que us han presentat no és la versió catalana. Dic, mireu, com he fet jo amb molt deteniment, que els labials no coincideixin. I estàs sentint la veu en català, però, evidentment, estan parlant en castellà. Dic, no sé, vosaltres mateixos, jo no diré res més, perquè tampoc no m'hi va ni m'hi ve, però és una pel·lícula, penso, que intenta entrar per la porta gran o la porta petita, no ho sé.
A no ser que vingui a ràdio i vulgui explicar-ho.
Sí, també estaria bé que es defensés, perquè és un productor que hem tingut aquí, és el productor del fill de Caín, i que el conec, a més, i recordo que fa 2 anys que me'l vaig trobar a Sitges, em va dir, escolta, que estic en una pel·lícula que tal, que serà en català i que la fica aniré molt bé. I quan la veig aquí als Sitges, dic, bueno, no vaig poder parlar amb ell, però dic, llàstima, dic, aquella pel·lícula que ell volia que fos en català no és en català. Tots els actors són catalans, tota la producció, gairebé tot està rodada a València i en no sé quina altra ubicació i localització, però bueno, la pel·lícula està rodada en castellà. I aquí està, tot i així, em va dir la Laia, diu, quan hagi parlat a més amb la gent de l'ISSEC, perquè diu, perquè entri, diu, ha d'haver més del 50% del relat, diríem, dels diàlegs en català. Diu, si no arriben, no pot ser considerada pel·lícula catalana. Diu, parlarem amb l'ISSEC, parlarem amb la Judit Colell, la presidenta, i et diré alguna cosa. De moment no m'han dit res i la pel·lícula continua encara en la plataforma dins d'aquest àmbit. Però bueno, ja està. Tampoc no cal fer-hi
Que està bé que ens ho expliquis, perquè són coses que si no, no ens assabentem, no?, la resta del món.
Sí, efectivament, però que tampoc té més importància, o sí que la té, el que suposo que, bueno, és un tema difícil, perquè una vegada entrat aquí, ara com la treuen? És a dir, però bueno, jo penso que si hi ha unes bases i una normativa...
Sí, per alguna cosa està.
Ha d'estar per alguna cosa. Sí, seria molt lícit que estés a l'altra categoria, que són les pel·lícules catalanes.
Però potser veia que aquí hi havia més possibilitats.
Sí, suposo que sí, que ha vist que aquí hi havia poques pel·lis. De fet, penseu que són 5, entraran 4, i ha vingut dir, aquí entro segur.
És jugar una mica brut, sí. No sé. Però bueno, des de fora es veu així.
Tampoc no em vull posar fort, perquè hi ha altres elements que han tingut present, i ja de moment no sé res. Evident, quan sàpiga alguna cosa,
ja ens ho diràs,
Aquí per l'antena ho faré pública.
D'acord.
Molt bé, segueixo?
Sí.
Pel que fa a pel·lícules documentals, i aquí entrem amb el gènere en el que entra tot, pel·lícules rodades en documentals rodats en català i documentals rodats en altres llengües. Una producció per a mi interessantíssima, que m'ha agradat molt. Totes les pel·lícules que hi ha aquí les he vist, a part de algunes haver-les vist en cine, altres les estic veient dins de la plataforma que té l'acadèmia, que ens fa arribar als acadèmics. I totes les que comentaré les he vist totes. Balandrau Inferglaçat és un documental boníssim de l'Astor Media, del nostre amic Tono Folguera, 79 minuts, i està explicant una història real que va ocórrer el 30 de desembre de l'any 2000, entre el 30 de desembre, el 31 i el dia 1. Va haver una violenta tempesta de torb que es van portar la vida de 10 muntanyencs en una de les tragèdies més greus de la història del Pirineu. Balandrau Inferglaçat està relatat en primera persona per part d'aquells que aquell dia, més que sobreviure, van tornar a néixer. Hi ha 2 supervivents i expliquen la història, i a més la recreen també situant-la allà, és a dir, hi ha una part, diríem, ficcionada, i que realment posa els pèls de punta, perquè sí que la notícia sí que ens va arribar en aquell moment, però tornar a reviure tal com l'han explicat aquí en aquest documental està molt bé. És un dels documentals, per mi, que hauria d'entrar també en la candidatura. Breath, que no sé si es diu així, és d'una producció de la Barranco, de Susana Barranco, és una directora i productora que també hem tingut coses aquí al FICAT, i aquest documental s'endinsa en la relació personal entre les internes del centre penitenciari de Brians, centre Brians 1, i el seu vincle amb la presó i amb l'espai que les delimita. Com es viu l'absència de llibertat, com es viu des de dins, i bueno, està entrevistant en unes quantes preses que van explicant una mica el seu periple vital, i estan reivindicant aquestes dones com a subjecte de paraula perquè sovint són silenciades. És interessant també. I S'ha reflexionat també sobre el sistema judicial i penitenciari, si és favorable des d'un punt de vista social i si fent, de fet es fa una feina de reinserció i una mica de el treball que es fa amb elles des de dins i com aquesta vida que han tingut prèvia dins de la presó, si continua o hi ha una regeneració o no. Tot això ho planteja el documental d'una forma molt hàbil. Un altre documental que aquest sí que ha recorregut molts festivals i ha tingut premis també en altres en diferents àmbits és El retorn, la vida després de l'ISIS, de l'Alba Sotorra, que hem tingut també aquí al FICAT, un documental d'hora i mitja. S'han de repatriar les dones occidentals que ho van deixar de ser per unir-se a l'ISIS, és la pregunta que es fa al documental, amb un accés exclusiu a Alba Sotorra, perquè ella aconsegueix entrar-hi, dona veu a les dones més odiades que han omplert titulars arreu. Detingudes en un camp a Síria, repudiades pels seus països d'origen i atacades pels mitjans, relaten les seves històries per primera vegada d'una forma crua, directa i, a més, molt emotiva. Per què es van unir a l'ISIS? Què es dirien a si mateixes si poguessin tornar enrere? Farien el mateix que han fet? Dubtes que el documental els planteja, no sempre resolts, però posa'm davant d'una situació realment real, autèntica i molt, molt, molt directa i molt, molt actual.
També ha de ser dur, aquest documental.
Sí, és dur. I l'Alba Sotorra és una directora reusenca, viu a Barcelona, però, i que, a més, viatja als llocs del conflicte i que viu de primera mà tot això que explica. Vull dir, no està parlant amb imatges d'arxiu. Va a trobar aquestes dones i va als ambients on hi ha tot el que ell explica als seus documentals. Un altre documental interessant, en aquest cas és de l'Albert Soler, un altre dels directors també mimats i amb el que sentim molt afecte aquí al FICAT, és L'última cinta des de Bòsnia. Un altre conflicte també hi ha passat, però que encara està present. La Sifa Suljic, nascuda a Srebrenica, va arribar a Sant Celoni com a refugiada el 1994. Tots els seus records viuen en la vella cinta de VHS que li va enviar la seva família poques setmanes abans de la tragèdia. Ara, quan fa 25 anys de la fi de la guerra de Bòsnia, la Sifa torna a la seva ciutat natal acompanyada del seu fill Anel per intentar trobar les restes del seu germà Nesir i, sobretot, per explicar al seu fill com va ser possible que esclatés aquella explosió d'odi entre els que fins llavors havien conviscut com a bons veïns. Una guerra civil increïble que encara s'arrossega en les conseqüències. Una altra producció també per mi interessant, no perquè les altres que he comentat no ho siguin, sinó perquè s'aparta una mica d'això, d'explicar realitats i fets concrets i actuals, és Pedra Pàtria, una producció del Macià Florit. Un director menorquí fa un documental curtet, 76 minuts, en el que les roques de quatre colors componen el paisatge de Menorca i ell explica aquestes quatre roques i li donen peu a explicar les quatre parts que té el documental. Un recorregut des de la més fosca a la més clara de les pedres guiarà el cineasta en el seu camí de tornada a casa, perquè ell viu a Nova York, i una illa que s'enfonsa, habitada pel seu germà, qui va decidir quedar-se i convertir-se en pagès al lloc que el va veure néixer. Una reflexió autobiogràfica al voltant de la identitat menorquina. Parla del per què va marxar, com ha tornat i per què ha decidit tornar, i la relació que va deixar tallada amb el germà, i una vegada aquí, una mica torna a reivindicar aquell origen, aquella identitat menorquina que ell d'alguna manera havia perdut. Està explicat en forma documental amb unes imatges precioses de l'illa amb diferents tons, és a dir, els tons aquells, els quatre colors que van des del negre fins al verd, les quatre roques, i a més impregna aquests colors en el relat.
També ha de ser interessant aquest.
Interessant, sí. De fet, els documentals són tots interessants. I l'última, en català, seria Un blues per a Teheran. Evidentment no està en català, perquè diríem està rodada a Iran, però l'Edi Saeta i el productor i el Javier Tolentino han tingut molta cura de fer un veu en off i uns crèdits i a més amb una interpel·lació a la llengua nostra d'una forma molt clara, i per tant Un blues per a Teheran, que és l'últim documental que vull comentar, és també una meravella. Diferents rostres en aquest cas ens mostren un Iran on tradició i modernitat conviuen i es confronten. L'Erfan, un jove curt, divertit, irònic, molt irònic, ens convida a descobrir un país tan misteriós com culte a través de la música i de la seva gent. Ell vol ser director de cinema, canta, escriu poesia, viu amb els seus pares i el seu lloro, però no té ni idea de l'amor ni de relacionar-se amb els altres en plan afectiu. interessant el que planteja. L'Edi Saeta també l'hem tenir aquí, perdó, l'Edi Saeta, el productor, ara no recordo el nom, el vam tenir aquí també amb la producció La Por, i va ser també una diríem, una trobada interessant, i vam establir amb ell també una relació molt, molt directa a partir de la seva estada. Mm-hmm. Vull dir que són les produccions totes, d'alguna forma, hi ha algun vincle d'una forma directa o indirecta amb el festival. Mm-hmm. Sí, em deixava una pel·lícula, un documental, que també és important i no el voldria deixar, he dit que era l'últim, però encara en queda un altre. És Perifèria, de l'Erika Sánchez, i està dirigit per el Xavier Esteban i l'Uriel A. Etxearte, que són el Xavier Esteban és el fill del Xavier Valls. Els veïns de Santa Coloma de Gramenet van transformar el suburbi que els imposava l'especulació franquista en una ciutat digna. Aquest passat reverbera en el present dels seus carrers, places i rostres. L'arquitecte Xavier Valls, que va assassinar ETA el 1987 en l'atemptat d'Hipercor, va ser el pare del Pla Popular, una experiència pionera de participació ciutadana. Avui, els seus fills tornen al soterrani, on va quedar sepultat tot l'arxiu personal, i recuperen aquella epopeia i la de tota la ciutat en lluita. Posen tot aquell material damunt la taula i fan una mena d'entrevista i de participació col·lectiva amb tota la gent que el va conèixer, i bueno, crea un documental interessant, l'Erika Sánchez.
Mm-hmm. Trobo que els temes, no, dels documentals, déu-n'hi-do, tenen sí. molt bona pinta tots, eh? No
sí, sé. Documentals que, bueno, que poguessin arribar al festival sí. serien interessants, perquè és un bon paquet.
Mm-hmm. Antonio, quin creus que pot que té més opcions de guanyar?
Balandrau.
Sí?
D'entrada, clar, no podem parlar de guanyadors perquè no estan...
No, evidentment.
No són candidatures, però Balandrau que... entrarà, Pedra Pàtria també entrarà, Isis també, el retorn de la vida després de l'Isis també entrarà, i Pedra Pàtria també entrarà. I jo crec que serà Balandrau, perquè té un... A part d'explicar una història real propera en el temps, està escenificat i està... Et plantegen la història ficcionada molt creïble, i et fan estar una hora i mitja, no arriba, 79 minuts, pendent i angoixat, sabent el resultat, però doncs, tal com t'ho expliquen, et fan entrar en una història molt motivadora.
Molt bé. Anem amb els curts?
Sí, anem amb els curts. Ho farem una mica més de pressa, perquè els curts és difícil. Vull dir, parlaré de curts que no sonaran, perquè és molt difícil veure'ls. Hi ha Animal Salvatge, una comèdia de l'escac, interessant, una nena de 3 anys que no parla com la resta d'infants de la seva edat, té dificultats de llenguatge, que això el preocupa als adults, però ella resisteix a fer el que s'ha de fer per superar-les. Ella viu amb el seu món i és feliç, i ella s'envolta amb animals, i és amb els animals amb els que es comunica, i té una mena de comunicació que per ella és vàlida. Els adults, evidentment, això no ho entenen, i no vol adaptar-se en aquesta societat que per ella no fa, o sigui, que no fa el que hauria de fer normal per a resoldre aquest problema que té de parla. Uh-huh. L'altre és Can Gardell, una comèdia també interessant, aquest no és d'escac. Perdó, l'Animal Salvatge és de la Maria Besora, és important també que diguem els noms dels responsables. Can Gardell és de la Sílvia Subirós i la Florència Liberti. Ho dic perquè la major part de les produccions són fetes per dones. No he fet el recompte, però si ho féssim al final, la major part de tot el que avui explicaré està fet per dones.
Doncs molt bé.
Sí, molt bé. Mm-hmm. Can Gardell, els Gardell són una família que porten diverses generacions dedicats a la vida de camp. Hi ha un canvi inesperat en les condicions contractuals de les terres que treballen, i això obliga el Tomàs i la Maria, els dos caps, a transformar la seva granja, i la converteixen en una casa rural, on esperen pacientment l'arribada d'algun hoste. Can Gardell és una proposta de ficció que està realitzada en personatges reals, i bueno, amb una família que canvia, perquè els aconsellin i no tenen més remei, a canviar d'activitat, però allí estan esperant asseguts a la porta que arribin clients que no acaben d'arribar. És una comèdia, divertidíssima. Són 22 minuts, però molt, molt divertits. El màrtir, la següent proposta, és un drama, i aquesta sí que és dura, bastant sí? dura, 18 minuts. Dos germans sirians que travessen una frontera per entrar il·legalment en un país occidental. Al pas fronterer, un d'ells és ferit de bala, i avançar se'ls fa cada vegada més complicat. La germana petita, Lina, des d'un campament de refugiats, relata aquest viatge on el present, el passat i els seus desitjos i pensaments es barregen per esdevenir un somni o un malson. És molt dura, aquesta. És un curtmetratge molt dur. Ella i jo és un drama, no ben bé un drama com l'anterior, està parlant d'una pintora, la Queralt, que intenta parlar per telèfon amb la seva filla Gemma, però aquesta filla no respon mai. Una viu a Barcelona, la Queralt, la mare, i l'altra viu a Atenes, però la distància entre elles és més que geogràfica, hi ha una distància real, física i de comunicació. Tot i això, les dues comparteixen una professió en comú. Són totes dues pintures i, de fet, els quadres les uneixen, la pintura les uneix. És una proposta interessant i diferent. Fuga, de Nanuk Films, la productora del Ventura d'Urall, és una proposta de l'Àlex Sardà. També és un drama dur. Un dia calorós de primavera, en Lluís i el seu pare tenen una forta discussió a l'obra on treballen, un enfrontament que fa que Lluís es posi al límit de la seva esposa i a fugir de les seves responsabilitats. Ho abandona tot, el pare, la família, i en lloc d'anar a buscar la filla i la seva dona, comença una deriva estranya amb el cotxe per les carreteres de l'Empordà i la porten cap a un lloc realment complicat en el que, bueno, té un final sorprenent també. Herència és un drama també de l'ESCAC, de l'Eudald Coromines, durant la postguerra espanyola, de la Guerra Civil Espanyola, l'enterrador d'un poble dels Pirineus catalans, angoixat perquè la seva vida està submergida en la desgràcia, mata una persona per poder cobrar els diners de l'enterrament. Les atrocitats de la guerra i els actes del passat sortiran a la llum quan una nena descobreix l'assassinat i li comença a fer xantatge. Aquesta està molt ben feta i per ser un treball de final de carrera de l'ESCAC, chapó el que aconsegueix, tot i que és molt bèstia. Inefable, de Sabrisky Films, el director és el Gerard Oms, 10-11 minuts. Mateu és un noi adolescent que viu enganxat a la pantalla. Allà passa les hores en silenci. Maria, la seva germana, s'ha instal·lat aquests dies a casa per afrontar aquesta situació i la complexitat que hi ha en la situació familiar. Aquest noi està enganxat a la pantalla, entre altres raons, perquè té una disfunció d'oïda. M'ho preguntaràs al final i ja t'ho dic ara. Aquesta seria per mi la millor proposta de tots els curtmetratges.
Inefable. I 11 minutets només.
Sí, i bé, per bé. Això. Mm-hmm. I a més a més explico una història amb molt poques paraules, perquè l'han de fet no hi sent, i la germana i tots dos, el germà petit i la noia gran, fan un paper increïble. L'estrany és el següent, un drama de l'Oriol Guanyavents, Fractal 7, és aquesta productora en la que tenim el Víctor Alonso i el nostre amic, on surt el nom de l'altre?
Borja.
És una producció de la seva productora i explica la història, una història personal de l'Oriol Guanyavents, que bueno, quan era nen se'n va anar de campaments amb la millor de les intencions, evidentment, de la família, de portar-lo, i allà va rebre un assetjament i un abús sexual per part d'un dels monitors. Explica una història real que, a més, va aprofitar el curtmetratge per sortir de l'armari i explicar aquesta història. És una història dura, està explicada amb molta delicadesa, però planteja un tema, evidentment, que és un tema actual i molt actual i que, malauradament, continua sent d'actualitat perquè aquest tema dels abusos a tots els nivells cada dia el tenim més,
sí,
més a l'abast. La extraordinària història de la Bruna, una animació de 7 minuts de la parella Marc Riba i Anna Solanes, que ens tenen acostumats.
Treballen junts, no?
Sí, són parella, i fan unes animacions increïbles, interessantíssimes. Aquesta és una història molt divertida, en la que en una nit de Sant Joan hi ha una forta ventada i la Bruna, que és un animalet molt interessant, se'n va molt lluny de casa, i tot el que fa per aconseguir tornar. Molt, molt interessant, molt bonica, i és una història per nens, que diríem que es freguen les mans, als nens que la vegin, segur. Ulisses, l'última proposta, és un documental, en aquest cas 20 minuts, i també arriba. És un documental perquè explica la història de l'orca Ulisses, la balena que va estar en captivitat, la balena més gran del món que va estar en captivitat i que se la van emportar del zoo de Barcelona en un zoo de no sé si Marinela, no sé quin estat de Nord-Amèrica, i tot el procés que fa l'entrenador que tenia aquí, i al cap d'uns anys torna cap allà, torna a veure. Hi ha un vincle encara efectiu entre la balena i l'entrenador.
Què t'agrada a tu, Sònia? No?
No, el que ha comentat la comèdia que ha comentat abans l'Antonio sobre aquell canvi de negoci que han de fer, jo crec que aquesta m'agradaria.
Sí. És molt divertida i això, està sí. plantejada amb un to irònic.
De em crida molt l'atenció, la veritat.
Què heu fet? Vull dir, què hem fet?
Sí, sí,
hem seguit aquí uns consells i ens han enredat com a xinos perquè nosaltres amb les ovelles i les cabres ja ens en
sortíem. No?
I ara han canviat... Sí, està bé.
Jo crec que sí. Que
evidentment, si hagués de triar, n'hi ha moltes que triaria.
Sí, però, no, evidentment.
Vist el que hi ha i una mica sabent el tarannà dels que votem, jo crec que serà aquesta que us he dit, la de...
Inefable, no?
Inefable, la que guanyarà. Igual en Cabat no està nominada i m'ho he de menjar, això.
També, bé.
O molt no? bé, ho deixem aquí o segueixo?
Ho deixem aquí per avui, Antonio. Sí. Et sembla seguim la setmana vinent amb la resta de pel·lícules
Perfecte.
Que poden ser candidates.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.